Són les 11, el 27 de maig. Li queda una hora i el Catalunya Nit també.
Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.
En aquesta segona hora del programa, o en aquesta última hora del dia, us parlarem d'una operació policial contra el narcotràfic que no va directament sobre confiscació de droga. I justament per això és preocupant. Es tracta d'una organització que proporcionava material per al cultiu de marihuana directament a narcotraficants. Estem parlant de llum, sistemes de rec, ventilació... Treballaven per a 6 grups diferents. I dèiem que això és un mal indici perquè quan es parla del perill d'avançar cap a una narcosocietat implica fets justament com aquest, economia submergida al servei del tràfic de drogues i altres elements, com ara la proliferació d'armes.
Quan Paul McCartney va néixer, pràcticament la televisió ni existia. Era una cosa experimental. Doncs bé, avui, amb 83 anys, ha presentat nou disc a TikTok. El sentirem a ell i a les dues primeres cançons que ha publicat. L'àlbum apareixerà divendres.
I els dimecres, abans d'acabar cada mes, o sigui, avui, en Xavier Vilà ens presenta algun personatge que creu que hauríem de conèixer, però que gairebé mai no coneixem. Bé, avui, per fer boca, podem dir que ens presentarà la persona que s'ha menjat el plàtan més car. És un xinès i es diu Justin Sun.
I cap a 3:15 donarem entrada a l'oient que tenim assegut aquí a primera fila amb nosaltres. És periodista i ens ve a parlar també d'un periodista que el va inspirar ja des dels 4 anys. Es tracta, de fet, d'un dels periodistes més coneguts i estimats del planeta, Tintín. Avui ens acompanya el tintinòleg Josep Manel Silva Alcalde. Ha publicat un llibre molt profund titulat Tintín, periodista vicario.
Ara mateix tenim 57 minuts per assegurar-nos que no te'n vagis a dormir sense saber més coses que ahir.
Acaba el dia amb el Catalunya Nit.
I abans d'endinsar-nos en aquesta última hora de la jornada, ens aturem per escoltar les veus que han marcat fins ara aquest 27 de maig. És una selecció amb el segell del Marc Güell.
La desena d'agents de la Guàrdia Civil han sortit fa poca estona de Ferraz en cotxes de paisà pel pàrquing i s'emporten la documentació que els havia demanat el jutge que investiga aquest cas.
Se puede ser socialista y realizar un trabajo de investigación como es mi caso. Y en ningún caso lo he llevado a cabo en nombre de nadie ni en representación de nadie. Ni soy empleada pública ni tengo ningún cargo en el PSOE.
Es que yo no puedo convocar elecciones por interés partidista. Tengo que convocar elecciones por el interés general de los ciudadanos y ciudadanas. Y el interés general de los ciudadanos y ciudadanas a día de hoy es la estabilidad.
No queda más remedio que darle la palabra a los españoles de forma inmediata. No, no podemos más.
Que sapiguem, no hi ha cap moció a sobre taula ni s'ha treballat res.
Bueno, nosotros tenemos contactos abiertos con todos los partidos políticos representados en el Congreso de los Diputados. Sabemos lo que opina Junts y precisamente porque tenemos esa información sabemos que no están dispuestos a moverse. Están paralizados.
Si se iniciara un proceso judicial en este sentido, hubiera pruebas y sobre todo una sentencia firme, nosotros pediríamos elecciones.
Catalunya no mereix un govern instal·lat en el silenci. Hi ha una informació greu i, per tant, el que demanem a la resta de grups parlamentaris és que no impedisquen aquesta necessitat d'informació aquí en seu parlamentària.
La mesa d'avui ha estat absolutament decebedora. En termes salaris hi ha hagut una proposta, però el que més ens decep és no haver pogut parlar del desplegament de recursos de la inclusiva.
Quan ens asseiem a la taula, confiem en les persones que s'asseuen a la taula, i és veritat que en un context en el qual sí que hi havia, o en aquest cas, aquests talls a les carreteres i a les autopistes, segurament no ajudava, en aquest cas, el bon clima necessari per tal de poder arribar a aquest acostament.
Hem tallat la pesada en els dos sentits, potser 1.500, potser 2.000 persones. Déu-n'hi-do, és a dir, jo crec que això demostra que el col·lectiu continua fort.
Que al final el sou, evidentment, és algo que ens afecta, però no és el principal.
Això és el sou, són ràtios, és la inclusiva, és el respecte cap a la nostra professió.
L'Iran vol arribar a un acord, però de moment encara no hi som. No estem satisfets, però ho estarem. O això, o haurem d'acabar la feina. Estan negociant, però ja veurem què passa. Potser haurem de tornar enrere i acabar-ho, potser no.
El moviment MeToo per a la infància tot just comença. Hi ha, sens dubte, desenes de milers de possibles queixes perquè crec que no hem assignat prou recursos per escoltar les veus d'aquests infants.
Un exemplar de Tyrannosaurus també conservat de 12 metres hauria de ser patrimoni de l'Estat. En un sentit patrimonial, Europa, Itàlia, França, Espanya, aquestes coses no podran anar a subhasta. Estaria totalment prohibit. És una cosa que patrimoni de l'Estat.
Ja sabeu, tot té un inici i tot té un final, però el camí ha estat preciós. Us portaré sempre al cor. Hem viscut nits increïbles que seran imborrables a la meva ment.
Notícies sota la llum de la lluna. Amb Manel Elias i Agnès Marquès a Catalunya Ràdio.
Bé, doncs en aquestes veus del dia encara hi afegim una mirada més sobre el llegat que deixa la jugadora del Futbol Club Barcelona, Alexia Putellas, i posa ara la mirada a la presidenta de l'Acadèmia del Cinema Català i col·laboradora del Catalunya Nit, Judit Colell.
L'adeu d'Alexia Putellas al Barça no és només la marxa d'una gran futbolista. És el final d'una etapa que ha canviat moltes coses. Marxa després de molts anys al club i ho fa de la millor manera possible. Acaba de guanyar un altre Champions amb el Barça femení i és una de les jugadores més destacades de la competició. Se'n va amb el club al cim d'Europa, després d'haver ajudat a construir aquest camí des del principi. Però el més important d'Alexia Putellas segurament no són els títols, ni les pilotes d'or, ni els gols. El seu valor més important és tot el que representa. Perquè ella forma part d'una generació que va començar jugant quan el futbol femení gairebé no tenia espai. Poca visibilitat i molt pocs recursos, molt menys dels que hi ha ara. Tot això ha canviat, també gràcies a jugadores com ella. Quan una nena avui veu un partit del Barça femení, veu referents. I els referents són molt importants. Veu dones liderant, competint, guanyant i ocupant un espai que durant molts anys no existia. I això és importantíssim. Perquè el futbol femení no només parla d'esport, parla d'oportunitats, parla de representació, parla de dir a les nenes que els seus somnis també tenen lloc, que poden arribar on vulguin i que poden fer el que vulguin. Alexia marxa, sí, però deixa alguna cosa molt més gran que un palmarès, deixa un camí obert. Probablement això és més important que els títols, perquè les Champions es guanyen, però inspirar a tota una generació, això és molt difícil. I Alexia Putellas ho ha aconseguit.
Catalunya Nit.
Són les 11 i 9 minuts. Els Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Civil han desarticulat per primera vegada una organització que proveïa de material de cultiu de marihuana directament narcotraficants. Hi ha 4 detinguts i 2 investigats, entre els quals els caps de l'organització, que en total haurien mogut 80 milions d'euros. És una operació diferent de les que expliquem habitualment, per això volem fer bé a poc, Miquel Jarque, bona nit.
Hola, bona nit, Agnès, bona nit, Manel.
Parlem, Miquel, d'una operació policial en la qual no hi ha hagut intervenció de droga, per això diem que és diferent. En canvi, tant els Mossos com la Guàrdia Civil li donen molta importància. Per què?
Doncs sí, li donen molta importància perquè és la primera vegada que es pot acreditar que hi ha un sector de l'economia submergida implantat a casa nostra, que es nodreix del cultiu de la marihuana. Sovint els Mossos ens han advertit que més moviment d'armes de foc és fruit del que comporta el cultiu i la distribució de la marihuana. Ens adverteixen que el perill que hi ha a Catalunya que es converteixi en una narcosocietat, i aquí realment tenim un primer símptoma. Aquest grup almenys abastia 6 grups de narcotraficants. La policia va trobar albarans de la mateixa empresa en les entrades i escorcolls a diverses plantacions il·legals, i això els hi va donar la pista. Durant mesos van vigilar els magatzems de distribució de les seves empreses a Granada, Tarragona, Torredembarra, i de seguida van veure que les dades de facturació declarades a Hisenda no quadraven amb el volum de tràilers i de furgonetes blindades de recollida d'efectiu que setmanalment entraven als magatzems. Marc Bayón és sotsinspector dels Mossos.
Hi ha una part d'aquest negoci que no encaixa. És aquí quan comencem a fer anàlisi en profunditat, anàlisi econòmic, intervencions, i veiem que no casa el que compren amb el que en aparença venen. Aquí és quan ja la investigació agafa una capa superior.
Aquest, de fet, ha estat un negoci molt lucratiu. La policia ha acreditat que en 3 anys van arribar a moure en diner negre 80 milions d'euros, i penseu que amb aquests diners es poden comprar moltes i moltes voluntats.
I tant, què ens pots explicar de com funcionava aquesta organització?
Doncs mira, la part legal funcionava com un garden i una ferreteria, especialitzats en el cultiu per l'autoconsum de marihuana, això és legal a casa nostra, i proveïen a comerços minoristes, a grow shops. Facilitaven adobs, ventilació, llums, sistemes de rec. En aquesta activitat, precisament, el que declaraven eren 15 milions d'euros. Però aquí hi havia una caixa B i també un negoci ocult de subministrament a gran escala d'aquest mateix material, però pel cultiu dedicat a grans superfícies i a narcotraficants internacionals amb plantacions interiors.
El que presentem és l'atac sobre un node de distribució d'una segona capa que ja acredita la infiltració en el teixit econòmic del nostre país d'organitzacions criminals dedicades exclusivament a subministrar la resta d'organitzacions de cultiu massiu i de narcotràfic.
S'han fet 4 detencions, 2 dels detinguts eren els caps. Parlem d'una estructura petita, malgrat tot això que expliquem.
Sí, realment molt petita i també, diguem, molt... Estaven clarament delimitades les funcions de cada membre. Ho detallava el capità de la Guàrdia Civil, Pedro Valero.
Uno de los líderes se encargaría diariamente de realizar diversos ingresos de efectivo inferiores a 1.000 euros en diversas cuentas bancarias de diferentes bancos. Por otro lado, otro de los miembros de la organización se encargaría de ser el punto de contacto y punto de comunicación con los clientes finales de estas organizaciones criminales, que sobre todo serían de origen albanés. Otro de los integrantes de la organización criminal realizaría las funciones de comercial, encargándose de la captación de nuevos clientes.
Després quedaria un membre de menys pes que faria feines de control de factures, però sí, eren pocs i el negoci anava molt bé. En converses telefòniques intervingudes i també en correus electrònics es detecta la preocupació perquè en realitat no saben què fer amb tant d'efectiu. Estudien a pujar-se el sou, però volen ser discrets i, de fet, obren una oficina a Alemanya perquè allà els pagaments en efectiu no estan limitats i no han de fer aquestes peripècies per anar ingressant diners a caixers automàtics.
Clar, per tant, discreció, cauteles i no aixecar sospites, això és marca de la casa, eh?
Totalment. La discreció era marca de la casa. Pensa que en els albarans d'entrega no hi apareixia mai l'adreça correcta de l'entrega. Això obligava el transportista a trucar per saber el lloc de l'entrega. Per tant, ni el transportista del material sabia fins a l'últim moment on era l'entrega als narcotraficants. I això també protegia els narcotraficants, perquè entre ells sempre són molt temerosos dels narcoassalts, no? Que els narcotraficants es roben els uns als altres, i en certa manera això també oferia garanties.
Tenien antecedents, Miquel?
No, no, eren persones totalment netes. Això també donava una certa tranquil·litat als narcotraficants que els contractaven. Tenien coneixements de gestió empresarial. De fet, el servei de blanqueig que oferien era a través de terceres societats a la seva propietat. Blanquejaven reinvertint els diners en aquestes societats de la seva propietat per fer més diners. El pla que tenien era fer diners, diners, diners i retirar-se. No era un mal pla, però la policia els hi ha tirat tot per terra.
Doncs sí, veurem si estem davant d'un nou fenomen. Moltíssimes gràcies, Miquel, bona nit.
Gràcies, bona nit.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
Bona nit. En el sorteig d'Eurojackpot d'ahir, la combinació guanyadora va ser
5, 11, 23, 33, 42. Sols 10 i 12.
Consulta si n'has resultat guanyador al teu venedor a Juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda-ho, amb Eurojackpot de l'11, cada dimarts i divendres hi ha pots milionaris. 11. Ben jugat.
De seguida ens despleguem per tot el país per explicar...
L'anterior visita papal, 2010, va fer augmentar les visites...
I mentrestant, el recàrrec en Libi per penalitzar els habitatges que estan buits.
En una guerra arancelària no hi ha guanyadors.
Són dades que aquesta emissora ha aconseguit... La informació esportiva, Laia Tudel, bona tarda.
Bona tarda.
Catalunya migdia.
Al Catalunya migdia t'expliquem tot el que està passant.
Amb Òscar Fernández.
Cada dia a les dues.
I a partir de les tres...
L'espai de reflexió a la tertúlia.
Catalunya migdia. L'informatiu central del dia amb Òscar Fernández.
Al Catalunya migdia t'expliquem les coses.
La nit dels ignorants s'hereda.
Jo tinc record del meu avi d'escoltar la nit dels ignorants.
Pot arribar a travessar oceans.
Escoltava el vostre programa d'aquesta hora i jo sabia que la meva mare l'estava escoltant.
Veu com creixen els seus oients màgics.
Soc fan d'aquest programa des dels inicis, imagina't. I tenia un amic, el Bernat, i quedàvem a les nits i veníem a veure com feia el programa.
I posa la pell de gallina.
A casa meva, els meus pares estaven enganxats amb vosaltres cada vespre anant a dormir tard, només escoltant-vos.
De diumenge a dijous, de 12 a 2 de la matinada, La nit dels ignorants, amb Marta Romagosa.
És que m'heu posat la pell de gallina.
Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
Catalunya Nit. Les notícies pensades. Amb Manel Elias i Agnès Marquès.
Let's play Down South Snippet, then.
Okay. It was a good way to get to know you. Find a way to work it all out. It was a good way to get to know you. As we were making our way down south. Oh yeah.
Això que sentiu és Down South, és una cançó del nou àlbum que Paul McCartney estrena aquest mateix divendres. L'àlbum es diu The Boys of Dungeon Lane i el cantant, que té 83 anys, ha volgut promocionar el disc d'una manera innovadora, direm, doncs, per la gent de la seva generació, amb un directe a la xarxa social de TikTok.
Looking back at white and black, reminders of my past. Smoky bars and cheap guitars, but nothing built to last. Nothing ever stays. Nothing comes to mind. No one can erase the days we left behind.
The day is We Left Behind, així es diu aquest altre tema. Marc Güell, bona nit de
bona
nou.
Nit.
Aviam, aquest directe a TikTok ha estat una col·laboració amb l'esdeveniment TikTok Live Premiere. Com ha anat el directe?
Doncs mira, s'ha adaptat bé aquest sistema, aquest TikTok en directe, perquè a més de deixar escoltar algunes cançons del disc, ha respost també preguntes que els espectadors anaven escrivint pel xat, i una de les que ha contestat ha estat sobre si manté el contacte amb Ringo Starr.
Parlem molt per videotrucada i ell viu a Los Angeles. Està molt bé posar-se al dia i veure què està fent. I ell està triomfant amb la seva música country.
Ringo Starr, per tant, company d'aventures amb els Beatles, no és l'únic company dels Beatles de qui ha parlat. També ha explicat una anècdota que, en aquest cas, implica a George Harrison electrocutat.
Un cotxe elèctric. Era el primer que vèiem. En George va pujar, i després jo. I en George va seure a la bateria. Estàvem bé, parlant amb el conductor, i en George comença, ah, ah, ah. Duia uns texans que tenien una cremallera a la butxaca de darrere. Aquesta cremallera va connectar-se als dos pols de la bateria.
Increïble, increïble. Bé, sentir aquestes interioritats, no, de la vida dels Beatles tants anys després, perquè recordem que George Harrison és mort des del 2001, si no recordo malament, crec que sí, des de 2001. Ara, veiem la modernitat de TikTok, aquestes preguntes, no, que li entraven via missatges dels que estaven connectats, però preguntes nostàlgiques també és normal.
Sí, i moltes anècdotes, perquè l'artista ha parlat, per exemple, sobre quin dia dels Beatles li agradaria viure una altra vegada.
És una pregunta dura. Eren dies molt bons. Depèn què vulguis dir. Pot ser un dia molt petit o un molt important. El que em ve al cap és el concert al terrat de Savile Row. Crec que estaria molt bé reviure allò.
I no sé si us heu preguntat això alguna vegada, si us heu preguntat mai a què s'hauria dedicat si no hagués triomfat en la música. Doncs bé, li han demanat i ha respost això.
Quan estava a l'escola, hi havia el mestre de carreres que et deia si eres bo o no, i em va dir que podia ser professor d'anglès. Podria haver sigut un professor d'anglès amigable i vell.
Quina vida tan diferent hauria tingut, no, Paul McCartney, si hagués estat professor d'anglès en lloc de Beatles?
Segurament.
Molt diferent, molt diferent. Aviam, de què més ha parlat en aquesta entrevista?
Sí, perquè fins ara hem recordat molts moments passats, però també els usuaris de TikTok que estaven connectats li han demanat opinions. Per exemple, McCartney també ha deixat veure la seva opinió sobre com ha evolucionat la manera de consumir música. We kind of started
off... Vam començar amb els disfonogràfics, els LP, els vinils, hem passat pels casets, CDs i, finalment, estem aquí amb l'streaming. Per mi, està bé. És una nova manera de treure música. No m'importa com les persones hi accedeixin mentre hi accedeixin.
I, esclar, ell quan va començar, evidentment, no hi havia Spotify, però sí que ha confessat que té compte aquesta plataforma.
És molt fàcil. Jo utilitzo Spotify. És molt fàcil. Només entres, et diu què estàs buscant, i hi ha tot tipus de música. Bossa nova, rock and roll...
Aquesta cançó que canta Paul McCartney, en aquesta ocasió amb Ringo Starr, justament, eh?
Exacte, sí, col·labora amb ell també.
No sabem si serà potser l'últim disc de Paul McCartney.
Veurem què passa en el futur. Del futur també n'ha parlat, però en aquest cas era per dirigir-se als joves. Els ha donat algun consell?
Proveu de creure que tot és possible. totes les coses són possibles i quan trieu una cosa, apliqueu-hi, treballeu. Si és música, toqueu-la.
I per descomptat, ha tancat aquest directe que ha fet a TikTok recordant el motiu pel qual l'ha fet. Evidentment era la promoció d'aquest àlbum que surt a divendres, The Voice of Dungeon Lane.
Si us pregunteu què passa aquesta setmana, la resposta és Dungeon Lane. Es diu The Voice of Dungeon Lane i és el meu nou àlbum. Hi he posat algunes cançons, cançons molt diferents. Crec que m'agrada, així que espero que a vosaltres també.
És difícil que no agradi, perquè s'ha de dir que t'agradi l'estil de música que t'agradi. Paul McCartney sempre ha fet bones cançons, no? Això ja les feia amb els Beatles i n'ha continuat fent a l'edat de 83 anys aquest, no sabem si últim disc, The Voice of Dungeon Lane.
Però ben modern, el TikTok.
I tant. I tant que sí.
Gràcies, Marc.
Bona nit.
Catalunya nit.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
Tota comunitat necessita un cor.
Un cor? Per què?
Per fer-la bategar, per crear vincles, per arrelar-nos al territori.
I reforçar la identitat?
És clar. I el més important, oferir-nos informació propera amb un periodisme de confiança. Mitjans de proximitat. El batec de la comunitat.
Amic. 600 mitjans de proximitat a tots els territoris de parla catalana.
Binàriament Barcelona arriba al poble espanyol.
Del 29 al 31 de maig, descobreix els millors vins i vermuts de Catalunya premiats als últims Premis Binari, acompanyats de bona gastronomia, sessions de DJ i música en directe.
No t'ho perdis. Entrades des de només 5 euros al web del poble espanyol.
Amb el suport de Bonpreu Esclat.
Aquest és l'univers podcast de futbol de Catalunya Ràdio.
I estic parlant dels anònims. El Barça reserva també per
preguntar. Laia Tudel accedeix a totes les informacions inèdites del Barça.
És tan fort que cada vegada que hi penso...
Tota l'actualitat del Girona amb Eduard Solà.
Vas saltar del canvi de l'Ed Joan.
La finestra del futbol de casa nostra explicada per Marc Marvà. Espanyol reservat.
Una nova finestra a l'univers blanc i blau.
Sergi Andreu explora totes les notícies de l'Espanyol.
És un dia feliç.
Sònia Gelmà aprofundeix en l'univers femení del futbol a Fem Futbol. Barça reservat. Fem futbol, Girona reservat, Espanyol reservat i futbol català a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
I també disponible a la plataforma 3CAT.
Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
Catalunya nit. Catalunya Ràdio. Man must keep his head. Les notícies. Some men never go. Sota la llum de la lluna. Oh, blame it on midnight. Amb Manel Elias. Ooh, shame on the moon. I Agnès Marquès. Acaba el dia amb el Catalunya Nit.
Avui és un d'aquells dimecres, abans d'acabar el mes, perquè se'ns està acabant el mes de maig, que tenim entrega de l'espai Personatges que hauríeu de conèixer, en què Xavier Vilà ens acosta persones molt rellevants en el seu àmbit i que sovint passen desapercebudes. Avui descobrim un ultraric xinès de 36 anys, per tant jove, encara li queda aquí futur per fer carrera, que ha aixecat el seu imperi amb les criptomonedes i que ha rescatat, atenció, Donald Trump en la temerària incursió en aquest món que va fer el president dels Estats Units. Un home, ara ho sentireu, que s'ha menjat el plàtan més car del món. Això haurem d'anar explicant a poc, per sort tenim aquí el Xavier Vilà, que s'explica bé. Bona nit, Xavier.
Què tal? Bona nit.
A veure, d'entrada, de qui parlem?
Parlem de Justin Sun, un senyor que va néixer l'any 90 a la província xinesa de Qinghai, fronterera amb el Tibet.
We want to be the bridge between all the financial assets around the world. The USDT on Tron has way more value.
Aquí l'escoltes, Manel, while parlant del bridge. Resulta que aquest senyor vol ser un pont, vol desgranar un somni, que la seva plataforma, que es diu Tron, esdevingui el pont, aquest bridge que escoltàvem, que cal travessar perquè qualsevol de nosaltres fem una transacció financera arreu del món. És a dir, que si pagues en alguna banda, ell cobri.
Que passis per ell, clar.
Que passis per ell. Un projecte, per tant, d'una ambició colossal sorgit d'aquest emprenedor que està rodejat de molta polèmica, ara us ho explicaré. Un home que va ser portat per la família quan només tenia 4 anys de l'interior xinès d'aquesta província que hem dit cap a la bulliciosa Kwantung, a la costa meridional del país. Justin Sun tenia una mare que era periodista esportiva i un pare que planificava pel govern, feia plànols i feia coses amb escaire i llapissos. I ell va esdevenir un nen lletraferit i tenia molta curiositat per les coses i això li va venir explicat per una inspiració d'un premi Nobel xinès que es deia Mo Yan. Aquesta és una banda de la seva vida. L'altra és l'ànsia de poder. De criatura va tenir clar que ell volia remenar calés. Ja hem vist que en té molts. I per qui va llegir a Michel Foucault, el filòsof francès? Total, que amb aquest còctel tan europeu i asiàtic combinat, amb 17 anys, guanya la plaça a la prestigiosa Universitat de Pequín i aquí aflora Manel el seu esperit rebel. Critica el govern xinès pels plans d'orientació acadèmica, això no és poca cosa, els qualifica de cruels i els compara amb l'Alemanya de la Segona Guerra Mundial. Per tant, tot una declaració d'intencions.
Sí, apunta maneres, i aquí potser és quan comença la seva connexió amb Donald Trump.
Bé, quan va a aquesta universitat hi ha un professor que no se li acut res més que dir-li: tu, si vols aprendre anglès, el que has de fer és consumir televisió nord-americana.
Uh-huh.
I Justin Sun el que fa és recórrer a BitTorrent, que és un servei d'intercanvi d'arxius peer-to-peer, que més anys més tard, per cert, adquiriria, se'l faria
seu. Se'l va comprar, no? Amb el que dum. Està bé.
I quan estava en aquesta plataforma va començar a descarregar-se repeticions de l'aprenent, The Apprentice, Trump en vena.
Hey, look, you claim to be like me. The difference is I work hard. You've been lazy, you've been nothing but trouble, and now you cut them off as they're fighting each other for who should be fired. Michael,
yes.
Michael,
yes, sir.
You're fired.
Estàs acomiadat, ja tenia l'estil que té ara Donald Trump. És aquest reality show que li va ensenyar a Justin Sun. Estem dient Justin Sun, escrit amb S-U-N, com Sun, per si algú ho vol buscar. Aleshores, aprèn anglès amb Donald Trump, sí. I Donald Trump té un vocabulari molt específic.
Molt particular.
Per exemple, estàs acomiadat.
I Justin Sun, Sun, ja se'l fa seu, aquest eslògan, un home que va quedar captivat per les lliçons del magnat novaiorquès sobre, especialment, la competència despietada que es marca Trump i a l'ego, que també forma part de l'ADN de l'ara president nord-americà. I, és clar, aquest són sentiments que són una mica anatema en la societat xinesa, no encaixen exactament igual com a la nord-americana, com sabem. Però imbuït per aquest esperit, Sun no se li acut res més que anar-se'n a Pensilvània a estudiar, a fer un màster d'economia política, i saps on va? A la universitat on va estudiar Trump. A l'Alma Mater, a la University of Pennsylvania. Per tant, els contactes, ja veus que sí, els astres sí. Es van alineant.
Exacte.
I després torna a la Xina i arrenca el seu somni, i ho fa a Ripple Labs, que és on comença a treballar en criptomonedes.
Ripple Labs, sí. Aquí entrem en el món de les criptomonedes, i hi romp a la seva vida encara un altre magnat.
Sí, perquè parlem de Trump per una banda, però quan torna a la Xina, ell el que fa és anar-se'n a una altra universitat a estudiar, una creada per Jack Ma, ni més ni menys el creador d'Alibaba, el darrere del gegant del mercat online AliExpress, que segur que moltes famílies que ens escolten coneixen, perquè les criatures arrasen comprant coses online. En aquesta aventura pedagògica només eren 30 estudiants i Sun era el més jove. I Jack Ma el que fa és fer de Sun el seu protegit. I ell es gradua el 2018 amb un títol de la seva tesi també significatiu. Blockchain, el naixement d'internet descentralitzat.
Blockchain.
Per tant, ja anem entenent una miqueta el perfil d'un personatge que, a partir d'aquesta tesi, genera Tron, aquesta plataforma envoltada de controvèrsia, sobretot, Manel, perquè antics treballadors que hi han estat amb ella asseguren que Sun va plagiar directament el codi d'escriptura original i que després, un cop ja creat, va crear al seu voltant una nova criptomoneda aconsellat per un advocat que havia treballat a la SEC, que és el regulador financer del govern dels Estats Units. Per tant, moltes coses aquí una miqueta fosques.
The USDT on Tron has way more value than the TRX.
Aquí Sun justifica com ho va fer, diu que aquestes crítiques no tenen res de verídic, i va ser finalment aquest any 2021 que va crear aquesta criptomoneda dintre de l'entorn de la plataforma Tron, en plena controvèrsia per això que et comento de l'advocat. Un advocat que, per cert, li va desaconsellar fer aquesta operació, però ell, Sun, en va fer cas omís, captivadíssim pel dividend potencial que podria donar-li una plataforma que ja tenia 100 milions d'usuaris a la xarxa.
O sigui, ell tira endavant, eh?
Tira endavant, i això fa que tingui problemes perquè en aquest tira endavant també, a banda de l'advocat que li diu que no ho faci, involucra una altra empresa americana que està acusada de manipulació de mercats i d'ús d'informació privilegiada. O sigui que ja veus com està la cosa.
Doncs sí, per tant, això al final li va portar mal de cap seriosos?
Mal de caps que ell aconsegueix, diguéssim, que rebaixar, perquè en l'escenari que estem comentant apareix una altra empresa impulsada pels Trump, per la família Trump, una empresa de criptomonedes que es diu World Liberty Financial. Sun inverteix abastament i perd molts diners, però fa que Trump guanyi 400 milions perquè hi havia una clàusula dintre de l'acord que diu que tot allò que es perdi a partir dels 30 milions inicials, els Trumps no en saben res. Els hi correspon guanyar. Per tant, el peatge de Sun és gran, perd diners, però per altra banda dona els seus fruits perquè recluta a Trump per aconseguir el que et deia al principi, que Tron vagi sent, i veurem si ho acabarà sent al final, aquesta plataforma per la qual tots haguem de passar si mai fem cap comerç online.
Déu-n'hi-do, des que has començat a parlar, que t'estic seguint, molt interessant, però estic esperant en quin moment apareixerà el plàtan, perquè hem començat aquí a la presentació dient que aquest home es va menjar el plàtan més car de la història,
no podia,
o alguna cosa així.
No podia deixar de dir-vos-ho, és una miqueta una frivolitat, però és que en la vida de Sun hi ha un component que barreja filantropia, art i un plàtan. I és que aquest senyor es va fer viral perquè un dia va comprar una obra d'art,
sí,
que era un plàtan enganxat a una paret amb una cinta adhesiva. Això era tot. Va pagar 6,2 milions de dòlars per aquesta obra. I Déu es va fer el mil homes convocant una roda de premsa per anunciar que havia comprat l'obra d'art i per, immediatament davant de totes les càmeres, arrencar el plàtan de la paret, pelar-lo i cruspir-se'l. La qüestió és que els periodistes assistents immediatament van sortir a l'exterior de la firma Sotheby's que havia fet l'audició i van parlar amb l'immigrant de Bangladesh que li havia venut el plàtan, que havia costat 35 centaus de dòlar.
O sigui que de 6 milions, res de res.
Clar, l'obra d'art estava valorada amb això perquè era una obra d'art de nom Comedian de l'artista Mauricio Catalán, i Sun va decidir pagar aquest import. Naturalment, quan a l'immigrant de Bangladesh li van dir el que havia pagat aquest home pel seu plàtan de 35 centaus, va entrar en còlera recordant que ell, com a treballador d'un lloc que ven plàtans, cobra 12 dòlars l'hora en jornades de 12 hores diàries, faci sol, plogui o passi el que passi.
Déu-n'hi-do.
Sun va mirar de rescabalar-lo, comprar-li plàtans per valor de 25.000 dòlars. No estem segurs si va quedar content. El que sí que sabem és que Sun, al final, va decidir, després d'aquest incident, convertir-se en cònsol de l'illa de Granada, una petita illa al mar del Carib. Un lloc, per cert, Manel, on no es coneix que conreïn plàtans.
No, Déu-n'hi-do, això va ser una... Aquesta performance m'has deixat distret, però, en fi, una biografia que, efectivament, és interessant. Veurem si acabem passant per Tron o no, o si hi ha algú que està tronat, o què acabarà passant aquí. Però, impressionant. Una vegada més, ens deixes amb la boca oberta. Personalment, personatge del mes de maig, Justin Sun. D'aquí un mes hi tornem amb l'últim de la temporada.
Ens en queda l'últim de la temporada.
Això hauràs d'acabar fort, eh?
Us prometo emocions fortes.
Sí, perquè per superar aquest et costarà. Gràcies, Xavier.
Gràcies, Manel.
El plátano es sensacional, tan sano y fácil de pelar, tan rico y lleno de vitalidad. Caramba, qué bueno que está, no hay ninguna otra fruta igual, que a mí me gusta una bestialidad. Comiendo plátanos, qué fácil es ser tan grande como un oso.
Para no quedarte enano, tú comer mucho plátano.
La abeja zumba siempre así, porque hace miel solo para mí. Y las hormigas encuentro bien, y saborezco por lo menos 100. Lo más vital de esta vida lo tendrás.
Yo la tendré.
Vint minuts i arribarem a la mitjanit. És hora de treure el cap a la nostra rotativa de referència amb Lídia Téllez, que la tenim allà esperant. Bona nit, Lídia.
Hola, bona nit, Agnès.
Escolta, tens les portades de l'Ara i el periòdico?
Només ara.
Doncs vinga, anem amb la portada de l'Ara.
Mira, comencem. Dia de comiats a les campiones del Barça. L'afició brinda un càlid adeu a Aleix Putellas, Marta Torrejón, Mapi León i Ona Batlle. Per una altra banda, tenim el redoble setge judicial al PSOE. Sánchez descarta les eleccions i reafirma el seu suport a Zapatero. I la foto de portada es veu la Policia Nacional ahir a l'entrada de la seu del PSOE a Madrid amb l'escorcoll que es va fer durant el dia.
Molt bé, i què més?
L'Iran difon un esborrany d'acords sobre l'Hormuz que Washington nega al cap de molt poc. Per una altra banda, tenim, es disparen les donacions als fills per la crisi de l'habitatge. I en quant a futbol, l'ingrés del Newcastle, Gordon, fitxa, primer fitxatge del Barça. I ja està.
Ja està, eh?
Bueno, i també puc dir-te que l'altra foto de portada són les noies del Barça en el camp.
Molt bé. En el comiat d'Alexia Putellas, sí, entre d'altres en aquest últim partit que les culers han jugat al Johan Cruyff. Gràcies, Lídia. Bona nit.
Bona nit. Fins demà.
Adéu.
I aquí a l'estudi tenim el Marc Güell amb tres portades més.
Sí, comencem per La Vanguardia, que obre amb Pedro Sánchez, rebuig eleccions mentre la Guàrdia Civil entra a la seu del PSOE. La foto de portada és per Sánchez reunir-se amb el Papa Lleó XIV en la trobada que han mantingut avui. I precisament en aquesta portada també destaquen una entrevista a Juan José Omella, l'arcabisbe de Barcelona, dies abans que el Papa visiti la ciutat. I destaquen aquestes paraules: el Papa expressa l'anhel d'una ètica compartida davant el caos del món. I una altra entrevista que trobem a La Vanguardia, a Siri Hatzbet, que publica Històries de fantasmes. La novel·lista, de la novel·lista destaquen aquestes paraules: sabia que Paul Auster estava allà mirant-me i va ser meravellós. També l'entrevista en El País, que titulen Paul Auster i jo mai ens avorríem. L'obertura, però, del País és que el jutge sosté que el PSOE va pagar per torpedinar investigacions, i la foto és per dos policies custodiant avui la seu del PSOE. Sánchez ordena resistir en un altre dia de convulsió pels socialistes, i també en aquesta portada destaquen que Espanya afronta un inici d'estiu amb rècord de calor. I acabem al Punt avui. Titulen: Pedraz també apunta al PSC, amb Zapatero a la diana, l'Audiència Nacional no dona respir a Pedro Sánchez i envia l'UCO a la seu del PSOE. I també un titular esportiu al Punt avui: Alexia s'acomiada de l'afició amb triomf del Barça contra la Real.
Gràcies, Marc. A aquesta hora també hem de fer un cop d'ull, avançar alguns dels continguts que sabem que demà els nostres oients es trobaran a l'antena de Catalunya Ràdio. Marta Prat, bona nit.
Bona nit. Doncs mira, com que tenim aquesta mena de tsunami politico-judicial, sí, ens podem esperar qualsevol sorpresa. En qualsevol cas, demà sí que hi haurà munició, tant per el Partit Popular com Partit Socialista, perquè hi ha dos judicis en marxa. L'un, el de l'anomenat cas Kitchen, recordeu, l'Audiència Nacional. Veurem asseguts a la banqueta com acusats l'exministre de l'Interior, Jorge Fernández Díaz, i el que era el seu número 2 al Ministeri. Se'ls acusa d'ordir una trama doncs, per espiar l'extresorer del Partit Popular, Luis Bárcenas, també per sostreure-li documentació i evitar que es poguessin filtrar proves de la comptabilitat de B del Partit Popular. Llavors, demà els s'asseuran a la banqueta com a acusats. Recordem que en aquest judici també hi han comparegut com a testimonis el mateix Bárcenas, el mateix Mariano Rajoy, la que era la secretària general del partit, María Dolores de Cospedal, i que van deixar algunes perles com aquestes.
S'inicia en la sede del Partido Popular con el borrado de los discos duros de los ordenadores. O sea que esta operación se inicia por los responsables del partido en esos momentos y luego tiene, yo creo, un traslado a la parte, digamos, relacionada, si eso se acredita, en el Ministerio del Interior.
Aquí, en todo este tema, no ha habido ninguna operación política.
¿Fue informada en algún momento?
No, pero es que yo hasta dudo que eso fuera así.
No recordaven res del que havia passat. Un altre procés judicial, com dèiem, en aquest cas a l'altre bàndol, és el del germà de Pedro Sánchez, David Sánchez. S'enfronta a una pena de 3 anys de presó si es demostra que efectivament es va beneficiar, com diuen les acusacions, d'un lloc de treball que suposadament li van fer a mida a la Diputació de Badajoz per ser coordinador d'activitats dels conservatoris de música. Si es demostra això, doncs mira...
Sí, demà foc creuat.
Exacte. Segur. Aquí ho explicarem.
La fiscalia li demana l'absolució, però veurem què passa. I una altra qüestió, doncs, com deia avui un representant sindical d'educació, que sembla la cançó de l'Enfadós.
Hem tornat a caure en el ja conegut Dia de la Marmota, que ens sorprèn que sigui precisament el dia en què s'ha aturat tot el país.
Una nova convocatòria de vaga, Maresme, Vallès Occidental i Vallès Oriental, i un cop més s'asseguraran tots a la taula de negociació, departament i docents, per veure si resolen aquesta qüestió i arribar a un acord.
Molt bé, la trobada és a les 12 del migdia, a veure si a aquesta hora demà podem explicar
algun canvi, no?
Exacte, a veure si ha canviat d'alguna manera. Moltes gràcies a tots dos, bona nit.
Bona nit.
Adéu.
Doncs titular a titular, paraula a paraula, hem anat avançant i el dia li queda un quart d'hora. Entrem al tram final d'aquest dimecres, que el volem passar ben acompanyats.
I el farem amb la persona que tindrà l'última paraula del dia. Diu que va aprendre a llegir als 4 anys amb Tintín, concretament amb el Lotus Blau i les joies de la Castafiore, de tapes dures i de llom de roba. Eren els anys 1964 i 1965. Col·lecciona figuretes tintinesques que ha trobat en diferents racons del món. Segurament per influència del reporter belga, el nostre convidat d'avui va estudiar periodisme a la Universitat Autònoma de Barcelona i 40 anys després de llicenciar-se va defensar la seva tesi doctoral sobre Tintín. Ara, tot el que saps sobre Tintín ho podem llegir en el llibre Tintín, periodista vicario. Qui ens acompanya avui és advocat, és també periodista, i ara hi hem d'afegir l'etiqueta de tintinòleg, Josep Manel Silva, bona nit.
Bona nit, Agnès.
Gràcies per acompanyar-nos.
Gràcies a vosaltres per convidar-me.
Aviam, has après alguna cosa escoltant el Catalunya Nit?
Sí, he confirmat que Catalunya és una narcosocietat. He après que la intel·ligència artificial, a part de posar en risc el pensament crític, també es dedica a triturar llibres, però sobretot crec que el més important que he après avui és que Paul McCartney el divendres traurà un nou disc que es diu The Boys of Dungeon Lane i que, com que una de les cançons la canta amb Ringo Starr, podem dir que els Fab Four ja no existeixen, però els Fab Two, no? Tornen els Beatles, el que queda dels Beatles, com a mínim, torna aquest divendres.
Molt bé, t'hem vist, moure't a la cadira
mentre
escoltàvem a Paul McCartney.
Bueno, sóc un boig dels Beatles, sí.
Et vas fer periodista per Tintín?
Vaig estudiar periodisme per Tintín, sí. Sí, la resposta sí.
Què t'atreia de Tintín?
Bueno, el viatge, l'aventura, la curiositat... També els valors que hi ha al darrere, perquè l'honradesa, el lluitar contra els dolents, contra això quan ets petit, no? Contra el mal... doncs sí, això és el que m'atreia, i tot i que Tintín tothom diu que és periodista, però la meva tesi és que no sempre exerceix de periodista, doncs sí que crec que és un model per molts periodistes i que molta gent ha estudiat periodisme gràcies o per culpa de Tintín.
N'has fet un llibre, força farcit, de moltes pàgines, Tintín, periodista vicari, és la teva tesi.
Tinc un manual d'instruccions perquè la gent s'espanta per com llegir aquest llibre, saps?
Ah, sí? Sí, com s'ha de llegir aquest llibre?
S'han de llegir les primeres 140 pàgines, que explica una miqueta la vinculació entre l'obra i l'autor, que és molt important, perquè al darrere hi ha un autor, que es deia Hergé, Georges Remy. També la idea de per què Tintín és o no periodista i quan exerceix. I aleshores, jo sempre dic a la gent que s'ha d'aturar aquí, 140 pàgines no és molt, no? I aleshores, recuperar els àlbums de Tintín, perquè hi ha una anàlisi de cada un d'aquests àlbums en relació a l'aparició de mitjans de comunicació i de l'exercici del periodisme dintre de cada àlbum. I això es pot fer tranquil·lament, doncs, a l'estiu, per exemple. Agafes un àlbum de Tintín i busques l'apartat corresponent dintre del llibre. I després, al final, són 20 pàgines de conclusions. O sigui que, en realitat, aquest llibre és per llegir la primera part, la segona, amb tranquil·litat, anar fent, i quan acabes, doncs...
És un llibre que pot
durar...
Et pot acompanyar tota una vida.
Ah, això mateix. Bueno, un estiu. Un estiu. Tota la vida.
Sí. De vacances llargues,
depèn de les ganes que tinguis i de si ets molt fan o no del Tintín.
Clar. Parlaves de si Tintín és ben bé o no periodista. Comencem per l'autor, per Hergé. Hergé sí que ho era, no?
Hergé va començar a treballar molt jove amb un diari que es deia Le 20e Siècle, que era un diari de Brussel·les, un diari catòlic, conservador, ja dibuixava, ell dibuixava prèviament, però ell tenia vocació de reporter, més que de periodista, que el reporter seria... En aquella època hi havia l'Albert Londres, una sèrie de reporters que viatjaven per tot el món i eren com una mena de referència per a la gent jove, no? Aleshores, ell tenia aquests models i ell realment sempre deia que el dibuix havia d'estar al servei de la narració. Es considerava molt més periodista que dibuixant, tot i que era un grandíssim dibuixant. I va començar a publicar en aquest diari perquè el director, que era un sacerdot, li va encarregar fer un suplement infantil per nens que es deia Le Petit Vingtième. I aquí va inventar, quasi obligat, el que jo dic que és el seu vicari, no? Perquè ell, si era un reporter frustrat, va crear una espècie de reporter fictici, que era el Tintín, que en realitat els primers àlbums el que són reportatges dels països on viatja. Viatja primer a la Unió Soviètica, després a l'Àfrica, després a Amèrica, després a l'Àsia, i aleshores els àlbums són reportatges periodístics que ell, sense viatjar, perquè es documentava sobretot a través de la premsa també, doncs, dels llocs on enviava Tintín a viatjar i a fer de periodista, però sobretot també a lluitar contra el mal, perquè bàsicament és un... i a investigar, perquè també era un investigador. El periodisme i la investigació, doncs, està molt relacionat, no?
Per tant, Tintín és un dels periodistes més famosos. Hi ha Superman, que també era periodista, no? Però...
Una part de la meva tesi, que no està en aquest llibre, però després vaig publicar un llibre, vaig publicar un article, que és una recerca sobre tots els personatges de còmic que han exercit de periodistes o del món de la comunicació. Està publicat a la revista de la Societat Catalana de Comunicació.
Ah, que bo. No?
Sí.
I tant sort ara així ràpid algun altre que tinguem tots en l'imaginari.
Bueno, Spiderman també ho era, per exemple, perquè era fotògraf, era fotoperiodista, sí. No? Sí, òbviament, Superman és el model. Però la diferència és que aquests són superherois, que el periodisme és com la seva professió excusa, la coartada. Exacte, la coartada. Exacte. Tintín és al revés. Tintín no és un superheroi, sinó que és gràcies a la seva professió que lluita contra els dolents. No? La part mítica de l'heroi no és a través de les seves capacitats sobrenaturals, sinó a través de l'exercici de la seva feina, de la seva professió.
Ben vist. Sí.
I després una altra cosa que crec que és molt important, que molta gent no sap, no? Que és que totes les aventures de Tintín van ser publicades prèviament a la premsa. Primer, aquesta revista que et deia, Le Petit Vingtième, que era el suplement de Le Vingtième Siècle, després a Soir, durant la guerra, que era un diari ocupat pels alemanys, per això hi ha una certa crítica sobre Hergé, perquè va publicar durant la Guerra Mundial doncs amb un diari ocupat pels nazis, i després, dos anys després, perquè va estar castigat dos anys per haver precisament col·laborat, doncs van crear una revista que es deia Tintín, i aleshores totes les aventures abans dels àlbums sempre es publicaven per entregues de manera molt periodística, molt folletinesca, no? I per tant això també és una característica, perquè una de les coses que jo faig al llibre també és explicar totes les vinculacions i les aparicions dels mitjans de comunicació dintre dels àlbums, que és una barbaritat, O sigui, es pot dir que l'obra del G, que comença el 29 i acaba el 76, és una obra mediàtica, perquè està ple de referències a la ràdio, al cine, a la televisió, abans pràcticament de que comencés francès a emetre a la televisió, a la publicitat, que també comptabilitzo totes les vegades que hi ha referències publicitàries, i el propi Hergé crea marques i diaris o mitjans de comunicació propis. O sigui, acaba creant un ecosistema en què les marques i els mitjans els ha creat ell, però semblen reals, no ho són. Aleshores, aquesta barreja entre ficció i realitat és una de les coses més interessants que hi ha a la seva obra.
Has dit moltes coses, una de les quals jo crec que potser molta gent no sap, que és que l'últim àlbum va ser publicat el 1976.
Sí, sí, Tintín los Pícaros és l'últim àlbum acabat i es va publicar el 76, entre altres coses perquè ell va deixar un àlbum inacabat que es diu Tintín i l'Alfart, que va deixar instruccions que no continués després de la seva mort. Uh-huh. Aleshores, és una obra que és acabada, el 1976, i estem al 2026 i continuem parlant d'això.
De Tintín, no? Hi ha algú que encara fa tesis...
Sí, algun tronat que fa una tesi doctoral.
Aviam, s'han publicat 100 milions d'exemplars d'àlbums de Tintín en 100 llengües diferents.
Més de 130 ja porten.
Amb llatí inclòs. Sí. Per tant, l'èxit
tinc
és...
Tinc d'Ínsula Nigra, que és la illa sí. negra, en llatí. Jo la tinc a casa, aquesta.
Clar, hi deu haver aquí un molts àlbums de col·leccionista.
Sí, hi ha gent que es dedica a col·leccionar tots els àlbums, perquè són 130 llengües o dialectes, perquè molts són dialectes, però no de tota la col·lecció, saps? O sigui, a vegades és només algú que fa un àlbum amb una llengua per preservar aquella llengua i no fan tota la col·lecció perquè és car també la traducció i tot això, no? Però, efectivament, són més de 130 llengües ja.
Aquí hi ha molta gent que tothom coneix Tintín, jo crec que hi ha molta gent però que no sap res de Tintín a la vegada, no? Segurament. Sí. Es produeix aquesta circumstància. Bueno, tothom coneix
sobretot Agnès ara, perquè molta gent jove, fins i tot, que jo he parlat, clar, a la universitat, per exemple, no? Que soc professor de la universitat i em trobo amb gent jove. Per exemple, a l'Autònoma fem una pràctica cada any sobre fake news i propaganda política basada en un àlbum d'Astèrix i un altre de Tintín, que és la Titzània de l'Astèrix i el Lotus Blau del Tintín. Perquè hi ha molts elements en comú sobre les relacions entre el poder i els mitjans de comunicació, els rumors com a forma de destrossar una societat, com a arma també de propaganda en cas de conflicte bèl·lic. Tot això és, o sigui, és molt modern, Tintín. Encara que no ho sembli, hi ha moltes coses... És una mica com el Simpson, jo sempre dic, saps? Que moltes coses que surten al Tintín han passat després, estaven previstes, o fins i tot es va avançar, òbviament, amb el tema de la Lluna, per exemple, no? O sigui, es va avançar 16 anys abans d'arribar realment a la Lluna, Hergé ja els va enviar amb un àlbum que és un díptic, perquè són dos, que és molt realista, que es va documentar molt bé i que fins i tot en fons de la NASA, per veure que era possible arribar a la Lluna.
I no? Alguns pecats, com Tintín al Congo, o no? Com ho veus tu?
Bueno, són...
Va ser molt criticat, no? Per
bueno,
racista...
A veure, jo sempre dic que racista no és molt paternalista i és producte, també és veritat que els dos primers àlbums eren encàrrecs del seu director, que com hem dit era un sacerdot molt, molt conservador, que el Congo en aquells moments era una colònia de Bèlgica i el va enviar allà perquè volien també augmentar les vocacions perquè la gent anés a les colònies a treballar des de Bèlgica, no? Però evidentment ell no havia anat mai i va reproduir un model que era el que en aquella època s'explicaven als mitjans, és a dir, és producte d'un moment determinat. Que, per cert, després, com que és una obra acabada i algunes edicions les van anar revisant, moltes coses ell les va... O sigui, va evolucionar també com a persona l'autor, no? I aleshores, aquestes coses ell mateix va reconèixer que eren producte d'una època, que eren errors, pecats de joventut, fins i tot arriba a dir, però que amb els anys, evidentment, s'ha d'entendre, en alguns països està prohibit als menors. A Anglaterra, per exemple, les biblioteques no el pots trobar a les seccions de menors, el Tintín al Congo, no? I és un llibre que, si el veus, no és gens perillós, però efectivament... Mira, més en contra estarien els animalistes, perquè es dedica a fer una matança al Tintín de moltes bèsties d'allà del safari de la Àfrica, que no tant per la relació amb els negres, que evidentment és producte d'una altra època, però no és racista. Jo crec que no és racista.
Els examinadors de la tesi doctoral van gaudir, ja t'ho asseguro jo, perquè...
Bueno, vaig tenir un tribunal de 5 persones de diferents universitats i algun d'ells va ser durillo, eh? Després em van posar el cum laude, però no creguis que va ser una cosa fàcil, no, perquè van preguntar moltes coses, sí.
Gaudí segur que ho van fer. Per cert, tu també ets col·leccionista de coses de Tintín o no?
Mira, bàsicament de llibres. El que passa que amb els anys, clar, com que això ve de petit, és una malaltia de petit, doncs hi ha molta gent que em regala coses, no? I jo què sé, avui porto aquí un pin de Sildàvia, que és un país fictici, però que hi ha una xarxa de consulats. Hi ha una gent molt boja que es dedica a ser cònsuls de Sildàvia a cada país. I aleshores, jo tinc passaport de Sildàvia, o sigui, tinc una doble nacionalitat, no? Perquè tinc nacionalitat sildava també, passaport, DNI... Sí, sí, hi ha gent que fa aquestes coses, sí. O sigui, som una secta, en realitat, saps? Dels tintinaires, de veritat, som una espècie de secta, en broma, sempre dic, eh? Sí, en broma.
Va, que hi posarem l'última cançó del dia. Future Islands celebren 20 anys de carrera amb 20 cançons i una raresa que no van acabar publicant en un àlbum i que ara els agrada molt. Es diu Find Love. What it seems, in paramour,
in arrogance and dreams. Avancem cap a la mitjanit i avui l'última paraula del dia la tindrà en Josep Manel Silva, periodista, advocat, professor universitari i també tintinòleg amb aquesta tesi doctor en comunicació social i aquesta tesi tintin periodista vicario per la qual va obtenir un cum laude i que es mereix com a mínim ser cònsol d'algun país inventat per Hergé al món de Tintin. Gràcies Josep Manel per acompanyar-nos i tens aquest micròfon per tenir l'última paraula del dia.
Sí, sí, farem un comiat tintinòfil, no podia ser d'una altra manera, no? Que seria una cosa així com bona nit, Catalunya, que descanseu. Jo encara diria més que descanseu, bona nit, Catalunya, que és una cosa que feien els Dupont i Dupont.